molt bon dia.
Bon dia per un dijous que no veurem gaire el sol.
Són les 8 i 4 minuts, esteu escoltant el Supermatí en directe des de Ràdio Palafrugell, també en emissió conjunta per Ràdio Capital i en emissió de Ràdio Bisbal, en un matí de dijous ja 2 de març de l'any 2023, en què ara sentíem que el sol sembla que avui no el podrem veure, i amb uns termòmetres que són freds, però sí que la veritat és que tots superem per força els 0 graus, perquè ara mateix, per exemple, si destaquem, podem destacar els 4,4 a la Bisbal d'Empordà, els 5 graus i mig a Palafrugell, el 5,9 a la Tallada d'Empordà, el 6,2 a Castell d'Aro i també el 6,4 a Torroella de Montgrí. Avui, doncs, un supermatí en el qual també destacarem diverses qüestions, com, per exemple, que es confirmen els 5 anys de presó per agressió sexual a una menor de Palafrugell. També destacarem també altres qüestions com les obres que queden pendents al Baix Empordà abans de les eleccions. Parlarem del ple de Begur, que aprova l'avanç de revisió del nou pla d'ordenació urbanístic municipal. O també, entre les qüestions, parlarem d'una de les activitats de la Biblioteca de Palafrugell, en què coneixerem més sobre Laura Gallart, que va ser una supervivent palafrugellenca a Ravensbrück. Per tant, aquestes seran algunes de les diverses qüestions en el Supermatí del dia d'avui.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Però és que, a més, avui també tindrem una entrevista amb en Dani Cortés. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Que ens conversarà amb en Cesc Freixas. Per tant, també serà un dels temes que tindrem en el dia d'avui. I després, a la recta final, com és habitual els dijous, el que farem serà parlar de l'actualitat cinematogràfica en el programa del dia d'avui. Abans del repàs de titulars, també saludarem a la resta de l'equip que farà possible l'espai del dia d'avui. Saludem a la Maria Alzina. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també a la Paula Brines. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I dit tot això, ara sí, és moment dels titulars. Confirmen els 5 anys de presó per agressió sexual a una menor de Palafrugell. Dani Cortés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs presentat per la defensa i ha validat la sentència anterior que va dictaminar que el condemnat va aprofitar la nit que la víctima va passar a casa seva per dur a terme l'agressió. El tribunal ha avalat el criteri de l'Audiència de Girona, que va considerar l'estrès posttraumàtic de la menor després dels fets com a element essencial de la corroboració de l'agressió.
Atrapen un lladre que va robar dues bicicletes del pati d'una casa a Platja d'Aro gràcies a les càmeres de seguretat. Miquel 40.
El lladre, que és georgià i té 22 anys, va saltar la tanca de l'habitatge, va agafar les bicicletes que hi havia al porxo i se les va endur. Amb el que no comptava, però, és que una càmera de seguretat ho va enregistrar tot. Quan el propietari de la casa va alertar la policia local i els va donar la descripció del sospitós, no va passar gaire estona fins que els agents van aconseguir detenir-lo.
Encara queden pendents obres al Baix Empordà abans de les eleccions municipals. Maria Alzina.
A menys de 3 mesos de les eleccions municipals, encara hi ha poblacions al Baix Empordà que no han acabat d'enllestir obres i reformes al municipi. Algunes actuacions han començat durant aquesta candidatura, però no s'acabaran a temps per les eleccions. Per això farem un repàs de les principals obres que es troben en actiu i algunes que restaran pendents al Baix Empordà.
I el ple de Begur aprova l'avanç de revisió del nou pla d'ordenació urbanístic municipal.
S'ha aprovat per adaptar-lo al pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. La intenció des del consistori és buscar l'equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur.
Palamós licita la reforma del barri de la Platja. A Paula Brines.
Les obres de reurbanització afectaran un tram del carrer de López Puigcerver entre els carrers del Mar i d'Aragó, la totalitat del carrer de Riera Oví i els travessers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre Francesc Macià i el Passeig del Mar.
Lil Dami i Julieta es troben ahir a l'Ítaca, a l'Escala 2023, en un doble concert gratuït, Miquel.
La Santa Gresca se celebrarà el dissabte 8 d'abril amb entrada gratuïta i marcarà el tret de sortida del Festival Ítaca 2023, que encara ha d'anunciar caps de cartell. Lil Dami presentarà per primera vegada a les comarques de Girona el seu nou disc, Dami, juntament amb l'actuació de la polifacètica Júlia.
Laura Gallart, supervivent palafrugellenca a Ravensbrück. Dani.
Avui a les 6 de la tarda es presentarà Laura Gallart Care Week de Palafrugell a Ravensbrück. Història d'una supervivent. L'any 1943, Laura Gallart va ser detinguda per la Gestapo del Voló a Urtafà. acusada de resistent i de fer de guia per ajudar a joves a travessar la frontera. El 3 de febrer de 1944 va entrar a Ravensbrück. La filòloga Marta Gallard presentarà l'article publicat al volum 41 de la revista d'estudis del Baix Empordà.
Abel Folch, Castel Soler, Carme Sansa o Anna Barrachina als Jardins del Cap Roig, Dani.
Un any més, la Fundació Josep Pla i la Fundació La Caixa s'uneixen per programar la quarta edició del cicle del Jardí de la Dorothy als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Entre els mesos de març i octubre es podrà gaudir de 8 activitats per al públic general i 8 activitats a l'espai de lectura a l'aire lliure als Jardins de Cap Roig.
I l'artista i cantant bagurenca Marina Villegas va publicar ahir el seu nou single A Bornaida.
Després d'un any de la publicació del seu últim senzill, Imperio, la cantant bagurenca ha visitat el Supermatí per presentar aquesta nova cançó amb aire flamenc.
I ara és el moment per saludar en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Amb quin temps encarem el segon dia de març?
Dijous, que passarà per ser una jornada que pràcticament no veurem el sol. El cel cobert, amb nuvolositat bastant compacta, serà una tònica dominant de tot el dia. Tot i això, a la nostra comarca no esperem precipitacions. La tramuntana, que ja va perdre molta força ahir dimecres, avui podrà agafar una mica més de força coincidint amb les hores centrals del dia. Però no esperem que passi de moderada i amb les hores tornarà a afluixar. Per temperatures no serà un dia molt fred, perquè anirem dels quasi 0 graus mínims als 13 màxims. La sensació sí que serà de dia poc confortable, perquè faltarà l'escalfor del sol, i seran els intervals de núvols els que tampoc deixaran pujar més el termòmetre màxim. I després d'aquest transitori, augment dels núvols d'avui, l'avanç a més dies vista ens porta a un temps més tranquil divendres i el cap de setmana, amb un mínim repunt a les temperatures diurnes i amb bastantes estones de sol.
Moltes gràcies, Marc. Doncs veurem què és el que tindrem pel que fa a la situació meteorològica en el dia d'avui. Passen 11 minuts de les 8. Aquests 11 minuts, ara el que farem serà repassar algunes de les altres notícies destacades en aquesta jornada. Per exemple, ahir dimecres va acabar el judici a l'exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb els informes finals de l'acusació i de les defenses. La Fiscalia ha mantingut l'acusació a Borràs de prevaricació i falsedat documental i la petició de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per, suposadament, haver adjudicat contractes de manera irregular quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. En canvi, ha rebaixat considerablement les peticions per als altres dos acusats que, durant el judici, han admès la culpabilitat i han incriminat Borràs com a màxima responsable, de manera que s'ha evidenciat que hi havia un pacte previ. Per altra banda, el govern espanyol rebutja clarament la decisió errònia de l'empresa Ferrovial, una de les grans de l'IBEX 35, de traslladar la seu als Països Baixos. Així ho va expressar la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, al president de Ferrovial, Rafael de Pino, en una conversa telefònica que va mantenir ahir dimecres al matí. Va ser Calviño qui va trucar a Del Pino, segons ha confirmat fons ministerials, que consideren que no és acceptable que Ferrovial mostri aquesta manca de compromís per al seu país. Argumenten que es tracta d'una empresa que ho deu tota Espanya, on ha nascut i ha crescut gràcies a la inversió pública dels ciutadans espanyols. I a més, remarquen que seria paradoxal adoptar aquesta decisió en un moment en què hi ha una important atracció d'inversió estrangera i un procés sense precedents d'inversió pública en sectors on Ferrovial hi està present. També destacarem que el govern espanyol i els sindicats haurien arribat a un acord per aprovar la reforma de la Llei de la Funció Pública en el Consell de Ministres de dimarts vinent. La gran novetat de la normativa és la incorporació d'un sistema per avaluar el rendiment dels funcionaris. Els esborranys que fins ara hi havia hagut sobre la taula per negociar recullen la possibilitat que aquells que no superessin les avaluacions perdrien el lloc de feina. Ara aquesta possibilitat queda anul·lada i els treballadors no perdran el lloc que ocupen, ja que no se'ls farà un test de mèrits, sinó una avaluació de l'acompliment de tasques. Així, aquesta avaluació, lluny de suposar un càstig per determinats funcionaris, servirà per premiar aquells que tinguin bons rendiments per facilitar-los, per exemple, la promoció interna. També destacarem una altra qüestió, en aquest cas pel que fa al Tribunal Suprem, que ha acordat elevar les condemnes a 3 dels autors d'una violació múltiple en una nau de Sabadell. Dos dels homes passen de 13 anys i mig de presó a 24. A un tercer se li eleva la pena dels 22 als 28. ja estaven empresonats per haver participat en la violació grupal d'una jove de 18 anys al febrer de l'any 2019. En la sentència, el tribunal estima un recurs que havia presentat la Fiscalia i endureix les penes per complicitat entre les tres violacions. Ara considera que els homes van ser cooperadors necessaris i no pas simples còmplices de les violacions comeses per altres agressors. A banda, en ratifica que els implicats són responsables del delicte d'agressió sexual que van cometre de forma individual. I per acabar també aquest repàs amb algunes qüestions d'àmbit general, destaquem que el 2022 hi va haver 20.000 morts a les carreteres europees en accidents de trànsit. La majoria de les víctimes eren vianants, ciclistes o motoristes, i Brussel·les proposa acabar amb aquesta xacra. S'ho proposa del tot de manera absoluta perquè s'ha marcat l'objectiu que el 2050 no hi hagi morts a les carreteres. La Comissió Europea bateja el seu pla ambiciós amb el nom Vision Zero. En aquest sentit, també preveu altres qüestions, com per exemple, en aquest cas, posa mesures posant l'accent en els conductors novells. Ho fan per dues raons, perquè tot i que les persones de menys de 30 anys només representen el 8% del total dels conductors, estan involucrats en el 40% dels sinistres. L'altra raó és que la conseqüència de la dada, i és que en aquest cas també es vol facilitar que els joves obtinguin experiència al volant de manera més ràpida. Per aquest motiu, una de les mesures podria ser permetre la conducció a partir dels 17 anys i no a partir dels 18 com fins ara. De tota manera, agafar un cotxe, una furgoneta o un camió abans de la majoria d'edat només es podria fer acompanyat d'un conductor més experimentat, és a dir, que tingui com a mínim 25 anys i en aquest cas també tingui 5 anys de carnet com a experiència. Un quart de nou del matí, esteu escoltant el Supermatí i ara és moment, és temps pel comentari d'opinió del dia d'avui que ens el porta Miquel 40.
Aquesta setmana se celebra a Barcelona el Mobile World Congress, un dels esdeveniments més rellevants del món relacionats amb la tecnologia, la mobilitat, la intel·ligència artificial i tota quanta retòrica que vincula el progrés a la tecnologia. És innegable que la revolució digital ha tingut un impacte enorme, probablement superior al que va tenir la revolució industrial del segle XVIII. Però en aquella primera etapa revolucionària es transformà els éssers humans, agricultors i ramaders en manipuladors de màquines i es modificaren les bases econòmiques de la societat, que de manera progressiva es fonamentà en la producció industrial. L'actual procés de transformació digital, que ve de la mà de la globalització, accelera el creixement de les empreses i es basa en la hiperconnectivitat de les persones, a tota hora, en qualsevol lloc, amb qualsevol persona. Això, que té una potència enorme, té enormes riscos que, en certa manera, ja estem començant a intuir. Ara fa un temps que de sobte sentim molt a parlar de la intel·ligència artificial i d'eines i aplicacions que fan de tot, soles i de manera prou encertada, però em fa la sensació que, igual que esperem tenir la darrera novetat tecnològica per no quedar-nos enrere, hem emprès una cursa per usar, conèixer o aplicar quantes més eines intel·ligents millor. La revolució industrial va posar les màquines al servei d'unes necessitats, però al meu entendre la revolució digital converteix les màquines i les eines en una finalitat en si mateixa, i aquí rau el gran risc. No volem el darrer model d'iPhone per millorar-nos la gestió del temps en primer terme, sinó que el volem perquè ens han creat aquesta necessitat. Caldria, doncs, que abans de decidir quina tecnologia, quines eines o dispositius volem, ens féssim la pregunta prèvia, que és: quines necessitats tinc? Si no posem les nostres necessitats, la nostra decisió, la nostra vida per davant, estarem a expenses del que dictin els nous gurús digitals.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart de nou del matí. Ara és moment de ja començar el repàs de les notícies que us hem avançat en els titulars del dia d'avui. Comencem parlant que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de 5 anys de presó per a un home que va agredir sexualment a una menor de Palafrugell l'any 2018. El Tribunal ha desestimat el recurs presentat per la defensa i ha validat la sentència anterior, que va dictaminar que el condemnat va aprofitar la nit que la víctima va passar a casa seva per dur a terme l'agressió. Dani.
L'audiència va dictaminar que l'home havia comès un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i li van imposar penes de 5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada. La defensa va recórrer la sentència argumentant que no hi havia proves que avaluessin que la denúncia de la menor era factible i que, en cas de mantenir la condemna, havia de ser per un delicte d'abús sexual perquè no hi havia hagut violència. No obstant això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia ha confirmat íntegrament la resolució de l'Audiència de Girona i ha rebutjat els arguments de la defensa. El tribunal ha recollit que la menor va patir un síndrome d'estrès posttraumàtic després dels fets, la qual cosa corrobora l'agressió sexual. També ha destacat que la menor va intentar fugir de la casa aquella matinada, certificant la gravetat dels fets. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia ha avalat l'ús de la violència a l'hora de perpetrar l'atac i ha rebutjat la qualificació d'abús sexual, argumentant la desproporció física evident i l'ús de certa violència en els fets. Amb la confirmació de la condemna, el condemnat haurà de complir 5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada.
Atrapen un lladre que va robar dues bicicletes del pati d'una casa a Platja d'Aro gràcies a les càmeres de seguretat. El lladre, que és georgià i té 22 anys, va saltar la tanca de l'habitatge, va agafar les bicicletes que hi havia al porxo i se les van dur. Allò amb què no hi comptava, però, era que una càmera de seguretat ho va gravar tot. Quan el propietari de la casa va alertar la policia local i els va donar la descripció del sospitós, no va passar gaire estona fins que els agents van aconseguir detenir-lo. Miquel.
El robatori va passar dissabte a primera hora del matí. Cap un quart de nou, un veí de Platja d'Aro va trucar a la policia local dient que li acabaven de robar dues bicicletes que tenia al pati de casa seva. L'home va explicar que les càmeres de seguretat van gravar el lladre mentre se les enduia. De fet, a les imatges es veia com un jove saltava la tanca perimetral, entrava al porxo, agafava les bicicletes i se les emportava. Diversos agents van anar fins al lloc dels fets i van començar a fer recerca del sospitós. No va passar gaire estona fins que van aconseguir trobar-lo. De fet, el van localitzar a pocs metres de la casa amb una de les bicicletes que havia robat. El lladre, un georgià de 22 anys, ja acumula dos antecedents per fets similars. Ara aquests hi sumarà el robatori amb força d'aquest dissabte passat. La policia local també està investigant si es troba al darrere d'altres robatoris que s'han comès últimament a Platja d'Aro.
Encara queden pendents al Baix Empordà unes quantes obres abans de les eleccions municipals. A menys de 3 mesos de les eleccions, encara hi ha poblacions al Baix Empordà que no han acabat de llestir les obres i reformes al municipi. Algunes actuacions han començat durant aquesta candidatura, però no s'acabaran a temps per les eleccions. Per això farem un repàs de les principals obres que es troben en actiu i algunes que restaran pendents a la comarca. Maria.
Sant Feliu de Guíxols és un dels municipis que actualment té més intervencions en marxa als seus carrers, tot i que està previst que acabin abans de les eleccions municipals. La reforma més important és la que té activa a la plaça del Monestir i a l'avinguda Juli Garreta. Aquestes obres van començar el 26 de setembre i el 4 d'octubre de 2022, respectivament, i compten amb una inversió de 2.537.297,67 euros. La part més rellevant de l'obra és la de la plaça del Monestir, que es preveu que sigui l'avantsala del futur Museu Carmen Thyssen. A l'actualitat encara no s'ha pavimentat la plaça, ja que es faran diverses visites guiades durant aquest mes de març a les restes arqueològiques que s'hi han localitzat. Es preveu que les obres, tant a la plaça com a l'avinguda Juli Garreta, acabin durant aquesta primavera. A Sant Feliu també hi ha una altra reforma destacada en aquesta zona del monestir. Fa uns mesos van començar les obres de la Riera de Sant Amans i del monestir. Aquest nou carrer, que portarà el nom de Doctor Martí Casals, connectarà el carrer Hospital amb el del monestir. Segons la previsió de les obres, pròximament es farà l'obertura